Informació, entreteniment, diversió. De far a far, a Ràdio Illa.
Les 10:38, a les 5:38, seguim en directe aquí a la far a far. En 20 minuts tindrem aquí un dels grans autors dels últims temps pel que fa, doncs, a la ment dels nostres adolescents, dels nostres infants, dels nostres joves. És en David Bueno, un gran divulgador, a més amb una base científica molt important. De seguida el tindrem aquí en directe. Abans, però, us volem parlar del Formentera 20. Ja sabeu que està al caure dues setmanes, del 2 al 4 d'octubre. Cultura digital, comunicació, creativitat, 12a edició d'aquest Formentera 20, que sempre congrega a primeres espases del món, com dèiem, doncs, del món digital i de la tecnologia. En aquest cas, avui, una de les darreres incorporacions al cartell. Ella és Nana Roca, directora general de l'Agència de Comunicació de Publicitat After. Ella és publicista de cor, ha liderat des de fa molts anys equips creatius i estratègics en diverses agències, i ara està en After. After potser no us sona, però bé, si us poséssim algun dels anuncis, doncs, algunes de les campanyes que han parit, segur que, doncs, que ja diríeu: ah, doncs mira, interessants, no? És una agència fundada per Marc Arrós i Enristo Mejide, Enristo, famós Risto, una agència creativa independent que compleix 18 anys aquest 2025. Molt bon dia, Anna.
Hola, molt bon dia.
Gràcies. Va bé, gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí per a la gent de Formentera i Eivissa. No sé si coneixes la senyora Estrella.
Doncs no tinc el plaer encara, és a dir, que entre el 2 i el 4 podré descobrir-la.
O sigui que en aquest cas, oli amb un llum, perquè vens no només a formar part d'un cartell espectacular del Formentera 20 i a escoltar altres ponents i a fer una miqueta d'això que dieu networking, però a més tindràs l'opció, doncs, de visitar l'illa de forma privilegiada quan hi ha menys gent, quan la llum ja comença a canviar, quan l'aigua encara està calenteta. Molta sort, Anna.
Sí, tant, amb moltes ganes.
Molt bé. Escolta, directora general d'After, per què decideixes fer carrera en el món del màrqueting, de la creativitat publicitària?
Doncs perquè quan era molt petita m'encantava mirar anuncis i sempre pensava: aquesta gent que fa això té la capacitat de, en molt poc temps, a apropar bellesa i explicar-me moltes vegades coses molt difícils. I a partir d'aquí, doncs mira, vaig començar primer en el món de la creativitat, vaig estar gairebé 10 anys, després vaig passar al món de l'estratègia i en els últims anys, doncs, estic en el món de la gestió.
En qualsevol cas, creativitat, estratègia, són dos potes, després la gestió sempre hi ha de ser, però són dos potes d'una mateixa cadira, d'una mateixa taula, no? O sigui, la creativitat i l'estratègia han d'anar de la mà, no?
Sí, és com la cara i la creu. Una part no existeix sense l'altra. Al final necessites l'estratègia per saber en quin territori, a qui et dirigeixes, exactament com és aquest consumidor, i després una creativitat que és l'expressió, no?, per connectar amb aquesta audiència, explicant exactament el que necessiten sobre aquell producte o marca.
Jo recordo, no sé si ets a la generació de la Trinca, que miràvem els programes de la Trinca quan érem petits, però hi havia aquella cançó de la Trinca: que bonics són els anuncis que fan a televisió, que boniques les músiques, quin poder de persuasió, deia, i deia: quina llàstima que els tallin per posar programes. Tu ets d'aquesta gent, no?, que preferia els anuncis a la sèrie o al concurs de torn, no?
Bueno, potser sí, segurament era d'aquesta gent, però la realitat és que al final la publicitat existeix amb l'objectiu contrari, no? Interromp allò que vols veure. I aquest és el gran problema que tenim ara, doncs, que amb les plataformes i el consum de molt contingut audiovisual, la publicitat ha de buscar maneres molt més originals per poder captar audiències que estan molt, molt fragmentades.
Ara ja anem a això, perquè és molt interessant. Deixa'm demanar-te algun anunci que et fascinés, que et seduís per sobre algun altre quan ets petita? Algun que recordis?
Me'n recordo molt el de BMW, el de Te gusta conducir, I tot i que ara també seria un anunci potser políticament incorrecte, m'agradava molt l'estètica dels cuerpos Danone que estaven en una piscina i era com, no?, un iogurt podia explicar un espai de glamour i d'estètica.
I un gran triomf en aquest cas d'aquells creadors que ja han introduït en el llenguatge, diríem, ordinari i col·loquial, el cuerpo Danone, no?
Sí.
Escolta, a mi de vegades em fa... Gràcies, disculpa, que no em vull ficar amb els publicistes, però allò que comencen a... Escoltes que parlen del target i del nitxo de mercat i de no sé què, tot de paraules com molt enrevessades i com... I en fi, i al cap i a la fi, escoltes en Lluís Bassat, una entrevista i et diu, jo vaig estar molt de temps per trobar, o molts mesos, per trobar el xup-xup d'Ave Crem. No, al final és pensar, no? És anar pensant i trobar la frase, no?
Sí, bàsicament la nostra feina és pensar, i per pensar el que fem és investigar, entendre, observar, i totes aquestes paraules, no, rimbombants, que a vegades ens inventem, és una mica per posar una capa de glamour a alguna cosa que és molt bàsica, que és busquem la millor estratègia per vendre.
Precisament, per vendre, avui en dia tu parlaves d'això, doncs, de les plataformes. A mi, clar, la publicitat a poc a poc ens n'anem, tenim una relació com dual, no? Perquè, per una banda, l'algoritme cada cop està més ben entrenat i funciona millor. Ahir ho deia, ahir una entrevista molt interessant a Gilles Lipovetsky al País, el gran pensador francès, ho deia, no? Quin problema hi ha amb l'algoritme? Que conegui els teus gustos? Doncs millor. A mi, doncs, quan jo estic mirant una cosa per internet, ja sigui l'Instagram o ja sigui algun diari o així, de vegades m'apareix alguna pàgina de samarretes de futbol retro, que és una cosa que a mi m'agrada, doncs perfecte, me les miro, no? I l'algoritme està ben entrenat. El que potser tenim una relació, doncs, més controvertida o més histèrica i potser de vegades, doncs, no acaba de fluir, és amb totes aquestes, amb certs mitjans de comunicació que comencen a sortir pop-ups i anuncis i tal i qual, i al final acaba... I jo sempre penso, en aquesta empresa que m'està ara mateix molestant la lectura d'aquest article, li estic agafant més mania, li està fent més mal que bé.
Bueno, però aquí potser podríem analitzar el mitjà, és a dir, qui autoritza que hi hagi aquests pop-ups o que hi hagi aquesta interrupció publicitària que és negativa per l'usuari, no són les marques. En el fons és cada mitjà decideix com vol servir la publicitat. I crec que aquí és una construcció de les dues parts, és a dir, el mitjà ha de trobar maneres interessants per impactar a través de les marques, a la seva audiència, perquè és una font d'ingressos per a aquest mitjà, i la marca també ha de decidir on vol que la seva marca estigui, és a dir, si una marca està en un lloc i molesta, potser ha de decidir que no ha d'estar allà. I per això han sortit, no, estratègies com el branded content, que al final és un contingut interessant que aquesta audiència vol escoltar, no és tan molesta, entre cometes, i a més, doncs, t'explica alguna cosa interessant a través d'una marca. Al final, la publicitat és comunicació pagada, i la gent sabem que la publicitat és pagada. Tens l'alternativa com a usuari, que si no vols veure publicitat, et pots subscriure. És a dir, sempre hi ha aquestes opcions per no veure publicitat.
No, jo, mira, precisament, ahir estava molt enfadat perquè jo pago Spotify i sí. Cara, és un tema complex, perquè es veu que Spotify, els amos, compren armament a Israel, hi ha tota una campanya, avui en dia realment us moveu, en aquest cas, en un món ple de... entre cometes, trampes, tots els que intenteu, doncs, això, no?, fer, doncs, millorar la imatge d'una marca, fer-la vendre, etc. No? Però, bé, bueno, en qualsevol cas, de moment, no m'he deixat de subscriure a Spotify i jo pago. I cada any, cada dos anys, em pugen un euro el preu de la subscripció. Jo dic, bueno, vinga, va. I ahir em sortia un anunci. M'anava a escoltar un podcast i va començar amb un anunci. I això que deies tu, no?, de que hi ha possibilitats premium per pagar i no veure l'anunci. Aquí, com a consumidor, com a client, com l'extrem final de la recepció, tinc el dret d'estar enfadat, no, Anna?
Evidentment. Tots tenim el dret d'estar enfadats, si no, què faríem? Jo crec que al final també hem d'anar separant una mica el que són les plataformes, en aquest cas, és a dir, el negoci de Spotify és un negoci de compra-venda de música i, a més, li van posant altres capes que poden ser la publicitat. Però crec que aquí ens hem d'allunyar una mica de les marques. Al final, les marques han d'intentar comunicar-se amb la seva, amb, no, amb els seus futurs consumidors i per fer-ho van allà on estan. Si estan a Spotify, intenten estar a Spotify i al final aquests models de negoci van més enllà de la publicitat. Jo crec que aquí hem de separar el que són els mitjans i com gestionen econòmicament, no?, el propi mitjà i després les marques que intenten connectar amb els seus futurs compradors.
Quin és el secret, i això és la pregunta que no t'han fet mai, Anna, aquesta pregunta no t'han fet mai, quin és el secret d'un bon eslògan, d'una bona campanya? Són coses diferents.
El secret, sí. A veure, al final, per mi el secret és que sigui tan obvi que pensis com pot ser que això no se m'hagi ocorregut a mi. És a dir, que sigui tan proper, tan de pell, tan, ostres, és això, de veritat m'està solucionant aquell problema i això és el que fa que una marca doncs, sigui molt més estimada que una altra. Normalment les marques és una combinació de han de tenir un bon producte, si no tens un bon producte pots tenir una comunicació fantàstica, però al final el consumidor és el rei, el consumidor és el que decideix, és el que tria que això funciona o no, has de tenir una comunicació que connecti i ho has de fer repetidament en el temps, la consistència. No serveix una sola vegada. Si ho fas d'una vegada, però la següent no, llavors es perds aquesta credibilitat. És com les persones, les marques. És una relació que es va construint a poc i has d'anar sent consistent.
Ens costa admetre que realment les marques concretes, ja sigui d'uns auriculars, ja sigui d'un cotxe, ja sigui de la roba, ja sigui un diari, hi ha un gran part de l'ús d'aquella marca, del consum d'aquella marca que gira entorn a la projecció, a la creació de la pròpia identitat?
A veure, em pots repetir la pregunta?
Sí, o sigui, bàsicament és, si comprem una camisa d'una marca o d'una altra, ho fem no només perquè la camisa aquella és més maca i està feta amb un material millor, sinó perquè també diu aquella que utilitzem aquella marca diu alguna cosa de la nostra identitat.
Si aquest Absolutament.
És un, si aquesta és una pulsió, diríem, decisiva a l'hora de comprar un cotxe, uns auriculars, anar a un restaurant o comprar doncs, una camisa o una altra.
És un element decisor important. Al final, les marques que comprem, les marques que utilitzem, expressen coses d'un mateix, és a dir, de la mateixa manera, no? Que hi ha gent que decideix tatuar-se unes coses, és una expressió d'ell mateix a través d'elements que incorporen al seu dia a dia. Doncs les marques també són elements que expliquen coses. És a dir, no estic explicant el mateix si jo vesteixo de Patagònia que si estic vestint de Zara. No estic explicant el mateix si porto un BMW que si porto un Dacia. És a dir, cada marca té un imaginari al voltant i jo com a individu tinc la capacitat d'escollir una marca o una altra perquè, és a dir, tot té marca, fins i tot la marca blanca és una marca. I a través de les meves eleccions com a consumidor, com a individu, estic explicant una història al meu voltant, perquè al final tots, d'alguna manera, ens agrada construir la nostra personalitat i la nostra realitat amb diferents elements, és a dir, amb les persones que ens relacionem, els llocs on estudiem, on treballem, els hobbies que tenim i les decisions de compra que prenem.
Això m'interessa molt, la pròxima pregunta, és en relació cap a on va el futur de la publicitat. Per exemple, amb un mitjà convencional com el nostre, una ràdio, nosaltres sobrevivim en gran part, i els números estan allà, gran part del nostre pressupost ve de la publicitat. I, bàsicament, ve de la publicitat, diríem, tradicional, la de posar un jingle, una falca, a la ràdio i fer-la sonar, i que la gent de Formentera, doncs, i les empreses de Formentera, creguin que el seu anunci, la seva marca, el seu restaurant, la seva ferreteria, la seva casa de pintures, la seva, el seu taller, doncs soni a ràdio, li farà doncs tenir més èxit. Avui en dia hi ha gent, vas a buscar doncs, anuncis i diuen no, és que nosaltres ja anem pel màrqueting digital. Tu, on està el futur? És una combinació dels dos, de lo tradicional i de les noves tecnologies?
Sí, el futur ara està tot arreu, perquè està més fragmentat. És a dir, hi ha gent que només està a internet, per tant, necessites invertir en màrqueting digital. Hi ha gent que fa un consum de mitjans equilibrat, és a dir, mitjans tradicionals i mitjans digitals, i hi ha gent que el 80% del seu consum són mitjans tradicionals. Aquí, què passa? Que és més difícil arribar a la gent. És molt més difícil aconseguir el que s'aconseguia abans. Abans sorties per la nit a qualsevol televisió i tenies una cobertura d'audiència brutal. Ara aquesta cobertura ha baixat moltíssim. I has de ser molt més precís analitzant on està l'audiència, buscant aquesta audiència, no, de nicho que has comentat al principi, és a dir, on la tens. Per tant, probablement la gent, no, que escolta el vostre mitjà és gent que consumeix mitjans tradicionals, que a més viu a les illes, que a més li agrada estar al dia de la informació local. Però probablement aquesta gent també consumeix mitjans digitals.
O sigui, la cosa ha de ser híbrida avui en dia. Hem d'anar a una altra paraula.
Sí, absolutament.
Una altra d'aquestes paraules que hem incorporat al nostre llenguatge, la hibriditat, no? Hem d'optar per això, no?
Sí, sí. I la hibriditat, com comentes, és molt més difícil, perquè has d'analitzar molt més. Necessites moltes més dades. Necessites entendre què funciona més, si està, no, a la vostra ràdio, o està amb un banner segmentat o un story segmentat a Instagram.
Sou una mica sociòlegs, no, els publicistes? O sigui, si hi ha una carrera que és de publicitat, per descomptat, universitària, però potser al final el que s'acosta més, què diries, que la sociologia o la psicologia?
Doncs les dues. És a dir, la part d'estratègia, no, que et comentava, bàsicament és l'estudi del consumidor. I per estudiar el consumidor necessites sociologia, estudiar la societat i una mica antropologia. Necessites certa psicologia, no? Entendre com persuadir, com convèncer, com explicar una cosa perquè sigui més interessant, no? Hi ha la teoria dels colors, la teoria dels preus, etc, etc. I després som una mica artistes, també, perquè és tot això com ho fem que sigui estètic, impactant, i que et cridi l'atenció versus el 80% d'altres marques del teu sector que podrien dir coses bastant, bastant semblants. És a dir, que és una mica renaixentista, el publicista.
Molt bé, ja per acabar, tornem amb el tema dels algoritmes, que avui en dia és una paraula, doncs, que també hem incorporat i que també fa molt per dirigir la nostra atenció, per dirigir els nostres desitjos. Quin sostre té amb la intel·ligència artificial? De vegades parlem d'intel·ligència artificial com una cosa que ho ha de canviar tot, que encara doncs, no coneixem res, etcètera, però a nivell de màrqueting no hi ha tampoc tant de marge, no? A no ser que ens facin una lobotomia, o sigui, al cap i a la fi, o sigui, els missatges ens arriben doncs, per a la nostra navegació per internet i no hi ha gran... Quan més sutil, quan amb més classe, quan més intel·ligent sigui doncs, l'arribada de l'algoritme o de la funció de l'algoritme, més fàcil serà el poder de convicció, de persuasió de la marca, no?
Sí, a veure, des d'un punt de vista de màrqueting, el que et dona l'algoritme és més precisió a l'hora d'impactar a gent que li interessa allò. Però aquí m'agradaria mirar-ho des d'un altre costat. És a dir, la publicitat o qualsevol professió és brillant o destaca quan et surts de la caixa, és a dir, quan fas coses diferents. L'algoritme i la intel·ligència artificial el que et millora i et facilita són processos, però estandarditza, és a dir, ens posa en caixes. Com a consumidor, a mi el que m'agrada és hackejar l'algoritme. Per què? Perquè m'avorreix. És a dir, si sempre a mi, és a dir, si sempre em serveixes el mateix tipus de contingut, no tinc la capacitat d'explorar, de provar, d'investigar altres coses. És a dir, no sé, quan estem buscant vacances, estem durant un mes que ens bombardegen amb vacances. Però jo ja les he triat. Vull que m'impactis amb altres coses. Jo crec que com a consumidors també hem de ser hàbils a l'hora de no conformar-nos amb el que ens diu l'algoritme, és a dir, canviem aquest algoritme.
Maria, Anna Roca, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí aquí al de Far a Far de Ràdio Illa, i la directora general de l'agència de comunicació After, de la productora, per dir-ho, d'en Risto Mejido, per posar doncs, en paraules doncs, que tots puguem entendre, i fer, en fi, fan un munt de companyes per doncs, al seu web per veure doncs, tots els anuncis que han fet, com des de Binet a Media Market, en fi, un munt de campanyes que han fet, que han sortit doncs, del seu enginy. Moltíssimes gràcies i t'esperem aquí doncs, al Formentera 20 del 2 al 4 d'octubre. Recordeu que encara hi ha places per apuntar-vos-hi. Recordeu que pel ser resident teniu descomptes. Per tant, entreu a Formentera 20. Un munt de ponents molt, molt interessants, com sempre, aquest espai que us ofereix na Rosa Castells i el seu equip. Gràcies, Anna.
Moltíssimes gràcies. Bon dia.
Bon dia.